de casa quan estàs fent una cosa que per una altra persona seria completament impossible.
A quina alçada està del terra?
Per mi depèn del projecte, a 2 i pico.
2 metres.
La barra, sí, a 2, sí, depèn. En aquest està a 2,30, 2,40, alguna cosa així.
Has caigut gaires vegades?
Bé, sí, sí, entrenant sobretot, clar, entrenant sí, però ja forma part del que hi ha, però també tens un matalàs, vull dir, sí, caure forma part d'aprendre també, clar, vull dir, no...
I quan dius això de que, no que tranquil·litza, però com que és el teu espai, et permet pensar estar dalt d'un trapezi, o el focus que necessites és tan bèstia que només estàs centrat en el moviment que faràs següent?
No penso gaire, no, si estic... És molt cos i és el que és molt preciós, i això li passa a molta gent, crec que ens passa a moltes que fem circ, és que estàs en el moment, vull dir, no pots estar a otra.
Anticipant res.
Clar, sí. No, estàs preparat, però estàs sobretot connectat amb el cos i hi ha un tema de memòria muscular, no? El teu cos també sap on està. Si tu estàs en aquest trapezi, has de saber, encara que estiguis amb els ulls tancats, on està la corda, on estàs tu, on està la barra. Vull
allò que diuen la propiocepció, no? Que és un saber exactament que tinc el peu cap amunt o cap avall.
Exacte.
O el braç més endarrerit que l'altre, no? Això és la base també de...
Sí, i això et passa quan comences, que et poses cap per avall i no saps on és.
clar.
No saps on ets, vull dir, et perds. I a poc a poc pues, t'acostumes a estar de certes maneres i a certs llocs. Sí.
Quina importància té per una... Que per cert, no sé què tal us diuen allà a Holanda, el nom de la companyia, Campistani
hem
o Campistani.
Hem tingut de tot, però per sort, en holandès hi ha la paraula castanya. Llavors jo sempre els hi dic Campistany és com castanya.
Està bé. I és castanya literalment castanya? Es diu castanya?
Crec que li diuen castanya. Sí, sí. Sí, sí.
Val. I llavors, quina importància té les arrels catalanes en els espectacles que fas allà? D'alguna manera, eh? Si hi ha algun accent d'alguna manera o no? O hi ha un llenguatge, diguem-ne, internacional?
No, crec que tot. Crec que és un tema de... Perquè tot el que faig bé és molt proper a la meva persona. Mm-hmm. Aleshores, crec que el tarannà d'aquí... Mm-hmm. I crec que dedicar-me sobretot a la comèdia també és molt... Bé, no ho sé si fos holandesa, si m'hi dedicaria, però crec que no. Sí.
Ells també ho noten?
I tant, clar.
I ja et diuen, hosti, això...
Bueno, ho noten per quan et coneixen d'entrada. Sí, com a anècdota, treballar allà m'han hagut de dir, però no en l'entorn del circ, en un altre entorn, para de fer petons a la gent.
clar. Ets massa.
Clar, vull dir, no... Després els encanta, eh? I es fan els teus còmplices, amics, companys, però...
Clar, la cosa física a Holanda no es porta bé, no?
Sí, i el volum, no?
El volum de veu.
El volum de veu, la quantitat de parla, o sigui, com parlem, com ens expressem, som sí.
Els clowns? A Holanda som... Vull dir, els bons són d'aquí baix? O sigui, els del sud són millors que els del nord, precisament perquè són molt exagerats, o no?
Jo conec un molt bon clown holandès,
sí.
Per exemple, que a més m'ha ajudat molt. Conec... Alemanya també n'hi ha de bons, però per mi els grans referents són d'aquí, de França. Sí, no, diguem que clowns... N'hi ha bons de tot arreu.
No, això segur, però vull dir que pensava que el caràcter mediterrani deu fer, no?, el fet de tenir aquest aire, no?, de...
Però ja dic, no, perquè l'humor el trobes això, no?, en el timing, en ser maldestre, en intentar, i això crec que hi ha gent que ho té.
Ets més clown que trapezista o trapezista que clown?
Ai, no ho sé. Crec que més clown que trapezista, sí, però no vull admetre-ho.
O sigui, ets més pallassa.
Sí, crec que sí, però crec que de naturalesa gairebé.
Dins i fora, llavors vol dir
sí,
del circ.
Sí, sí.
Se'ho reconeix a Holanda, al sector del circ també?
A Holanda encara hi ha moltíssima feina a fer, uh-huh. I el que és maco és que el circ està començant a agafar un rol d'importància dins de les arts escèniques. A Bèlgica, per exemple, ja està en un altre nivell. Tenen el que es diu un circus decret, per exemple, i això vol dir que hi ha espais que tenen com a objectiu donar suport a artistes, etcètera, etcètera. Això tenen també l'estatut d'artista, com a França. A Holanda això encara no ha arribat. Hi ha tota una xarxa, hi ha tota una comunitat de gent que estem treballant perquè això passi.
Què és peluda?
És peluda perquè és un deliri del cabell. És a dir, és un viatge d'aquesta persona, és una peça que és un solo, i parla sobre totes les relacions que una persona pot tenir amb el cabell I crec que en general parla del judici estètic i d'aquesta, de l'absurditat que hi ha darrere d'aquesta obsessió per estar guapa, i que no ens arriba d'una mateixa, sinó que t'arriba de fora, sempre des de la tragicomèdia.
Utilitzes molt els teus cabells, llavors.
Bastant.
Però també els portes llargs i...
Jo que i ara no me'ls puc tallar.
Ara no te'ls pots tallar perquè els necessites per...
L'altre dia me'ls volia tallar i vaig dir, calla, no.
Perquè he de fer determinades coses que...
Exacte, que si no, no funcionen.
Bueno, perruca també, però vaja, no t'aguanta el trapezi. També... Si és que... Jo ja m'he imaginat, però jo no l'he vist l'espectacle.
Heu de venir. Hi ha molt de cabell, ja que utilitzo el meu, utilitzo els altres, hi ha tisores, hi ha llançament de tisores, hi ha trapezi...
Està bé. Això tens records infantils aquesta qüestió, no?, dels cabells.
Tinc records d'això, de petita, d'adolescent i ben actuals, també. O sigui, tinc records de no voler-me tallar els cabells, de no voler-me pentinar els cabells, tinc records d'haver-me de depilar, tinc records de... de tot, tinc històries per a dar i vender.
Aquest el portareu a Catalunya?
Sí, aquest... Sí, Si tot va bé i si a nivell tècnic hi cabem, que és el que estem ara acabant de concretar, espero estrenar a Catalunya el trapezi de Reus d'enguany.
Oh,
sí, és un gust, és una fira i el festival que m'agrada moltíssim. I
sobre que es digui trapezi, no?
Sí, i estem superil·lusionades. Mm-hmm. Aleshores...
Sobre això, que acabes de dir, estem... I has fet servir el femení. És un equip femení el de la companyia o no?
És un equip mixte, som la Maya Pextat, la Laura Alcalà, que ha fet ull extern, el Tomeu Amer i la Griselda Juncà, però sobretot en Tomeu, de la companyia Hotel Llocandi, que també han fet d'ull extern. Estic
què
jo...
Què ull extern?
Ull extern. És algú que ve, tu li presentes el projecte i aquesta persona, en aquest cas la Laura i en Tomeu, t'ajuden a prendre decisions.
Un sparring, diguem-ne, no? El que diríem un sparring, digues, com jo et llenço i tu a veure què et porta això. I
sí,
què diries,
però
que
ells, a part, ells... Ens coneixem moltíssim, amb en Tomeu i la Griselda ja havíem treballat amb It Happens, llavors de vegades també han adquirit un rol gairebé de direcció. La seva feina és això, no? És dir-te el que veu i ajudar-te a empènyer la peça cap a on tu la vols dur.
El fet de que sigui a Rotterdam ara mateix la companyia és perquè tu vas estudiar allà i tal, però la podries portar a la seva base a Catalunya o seria impossible? No?
Que sigui a Holanda és un tema ben bé burocràtic. Vull dir, la companyia en realitat la portem a la furgoneta, clar. Saps què et vull dir? Aleshores...
Que per la majoria de feina la deus tenir allà.
No, actuem més a Bèlgica i a Holanda, per exemple, aquest estiu anem a Portugal, després anem... És a dir, la feina està... És ben bé per tots. Sí que és veritat que moltes vegades l'any passat vam fer molta creació i vam estar molt a Bèlgica. Aleshores tens la sensació de que vius a Bèlgica. Tot... Per això et dic, però a nivell burocràtic estem basades a Holanda, però... Això és, sí, és molt fàcil canviar-ho, crec. Espero, no ho sé.
Esperes perquè vols fer?
M'agradaria, clar.
Tornar a casa.
Clar, sempre.
I penses en això, eh?
Home, mira. Claro,
ara mira per la finestra, hem vist el sol. Clar, Holanda no tens això, no?
No.
El clima és dur, amb això?
És molt dur.
Sí, eh?
El clima és molt dur. És a dir, després és preciós, quan arriba la primavera i tens aquella setmana de sol, però la resta de l'any és bastant tremendo.
I també falta la família, clar.
La família, els amics, les amigues, tot. Clar, falta moltíssima gent.
Què van dir els pares el primer cop que et vam veure d'un trapezi?
La primera vegada, mira, perquè encara no sabien que m'anava a dedicar i els hi va fer com gràcia.
Com diu, ah, bueno, és un hobby.
Bueno, mira,
no?
Que bona.
Ho fa bé.
Mira, que guapa, molt bé, carinyo. Després van començar a patir. La sensació, sobretot de la meva mare, que és mare i patidora, que crec que va amb el carnet, era això de cuida't, estàs bé, és segur... et faràs mal, vull dir, no caiguis, era més de patir. Crec que ara ja s'han relaxat i poden gaudir de tot el que hi ha més enllà del risc dins del circ, no? De la dramatúrgia, de la història, de la comèdia, de tot.
Sobre aquest aspecte, i que abans deies, quan jo arribo allà ja sóc una mica gran, diguem-ne, quant de temps material físic et queda fent exactament això? Perquè, no, però no...
Toda una vida.
No, com deies, hi ha un límit físic, potser,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
A partir de quina edat es pateix fer trapezi, que llavors potser es pot reconvertir en una altra feina, eh?
No ho sé. També conec a gent que, ostres, no?, que té una carrera física superllarga.
Que són molt grans, ja, eh?
Sí. Què passa? Que també és veritat que igual el material tècnic canvia. És a dir, el material tècnic que tu decideixes presentar canvia, però la, no sé com dir-te, l'efecte escènic és el mateix, vull dir, veure un cos de 20 anys és molt diferent que veure un cos de 55 anys en escena. Clar, és que no ho sé. Jo sempre, darrerament, dic que crec que amb el circ he trobat el lloc on m'hi veig durant molt de temps. En quin format, és a dir, si ha de ser sempre en escena, com a acròbata, com a actriu, com a clown, com a productora, fins i tot, no ho sé. Però crec que com a àmbit, és a dir, com a sector, estic molt encantada. Que igual d'aquí ens trobem d'aquí 3 anys, ja et dic, mira,
ja no puc més.
Que al final, no.
Ella és la Júlia Campistany, ho està petant, a Rotterdam, en aquest cas, a la companyia Campistany, que si els holandesos que ens escolten no saben o tenen dificultats, que sàpiguen que és com castanya, però sense la al final, és de l'ella i aporta una dècada pràcticament vivint allà, i en fi, i la, tindrem la sort que la podrem veure també a Catalunya en breu. Moltíssimes gràcies, Júlia.
A vosaltres, gràcies. Veniu al Trapezi de Reus.
Sisplau. Quatre minuts i un quart d'una del migdia. Marina Ros, bon dia.
Bon dia.
Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
Actualitzem la informació a aquesta hora del matí. Salvador Illa assegura que és l'únic candidat que realment pot aconseguir un finançament just per Catalunya.
Sí, en plena precampanya electoral, el líder del PSC es presenta com l'única alternativa per negociar una reforma en aquest sentit. En una entrevista a La Vanguardia, Illa defensa que si acaba guanyant les eleccions, treballarà fins a aconseguir un nou model fiscal.
I dic amb tota humilitat que l'únic president de la Generalitat que pot aconseguir un finançament just i resoldre també aquest problema som jo mateix, i m'ho ofereixo per fer. Per obtenir un finançament just perquè ells, en aquest capítol, ni Esquerra Republicana ni Junts per Catalunya no han estat capaços de fer res. El primer que s'han fet és començar per desplegar i aplicar un estatut vigent que ha passat tots els filtres i desplegant un consorci tributari de Catalunya.
També ha reivindicat la feina que va fer quan era ministre de Sanitat. Davant la querella que ha presentat Vox contra ell, diu que sempre va actuar seguint els criteris tècnics i que, per tant, està molt tranquil. Tot plegat després que l'enquesta que publica avui La Vanguardia sobre les eleccions a Catalunya li donin una victòria molt còmoda a Illa. Concretament, atribueixen 41 escons al PSC, molt per sobre de la segona força, que, segons l'enquesta, seria Junts per Catalunya, amb 29. Més coses. Esquerra Republicana assegura que en les converses amb el govern espanyol el referèndum ja és damunt la taula. Tot i això, no donen massa detalls sobre la proposta. Ho ha dit en una entrevista al periòdico la secretària general del partit, Marta Rovira.
El nostre acord d'investidura diu que obrim la segona fase de la resolució del conflicte polític, quan a la primera fase hem deixat llesta l'amnistia. I en aquesta segona fase estem parlant del referèndum. Ja estem parlant del referèndum. I no deixarem de parlar del referèndum, passi el que passi a Catalunya, perquè nosaltres sostenim el govern espanyol com a Esquerra Republicana de Catalunya, no com a govern de Catalunya.
Des del PP ja han aprofitat l'anunci de Rovira per carregar contra Pedro Sánchez acusant-lo de corrupte. Consideren que és inadmissible que el referèndum ja formi part de les converses. Ho ha dit la vicesecretària dels Populars, Esther Muñoz.
Sánchez ha dejado ya su política en manos de los independentistas. Primero nos dijo que no habría indultos y los hubo. Después dijo que no habría amnistía y ya la está tramitando. Y hoy hemos conocido por boca de la fugada Marta Rovira que también se está negociando ya con el Partido Socialista y los independentistas el referéndum. Sánchez es un político que ha traído la corrupción económica y la corrupción política a la política española.
Per cert, que els populars impulsaran auditories a tots els ministeris, diuen esquitxats pel cas Coldo. I aquest primer cap de setmana de Setmana Santa, les estacions d'esquí es freguen les mans. Asseguren que faran ple i que aquest any, malgrat la sequera, tenen prou motius per ser optimistes. D'entrada, la neu ha arribat força tard i, a part, el fet que la Setmana Santa aquest any hagi caigut al març els va a favor. N'ha parlat a RAC1 el cap de màrqueting i comunicació de Baqueira Beret, Pep Casasalles.
La veritat que aquesta Setmana Santa és molt bona a nivell d'estacions d'esquí perquè cau d'hora, no? Cau a això finals de març i la gent encara, diguéssim, el públic encara té ganes d'esquiar, no té el xip cap a la platja, no? La temperatura encara no és òptima per anar a platja, sinó només a la muntanya, no?
De fet, ara mateix a Baqueira hi ha 122 quilòmetres esquiables i 82 pistes obertes. Això vol dir que està operativa entre el 70 i el 80% de l'estació.
Als esports tenim en marxa aquesta hora des de 11:15 la darrera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Des de Montjuïc, Albert Ferran.
Els ciclistes s'apropen a l'equador de l'etapa amb 5 corredors escapats, entre els quals hi ha el basc del Movistar, Ander Okamika. Tenen un minut i mig aproximadament d'avantatge sobre el gran grup. Són 75 quilòmetres pel final. D'aquí a uns 40 minuts tornaran a circular per Barcelona per afrontar les 6 pujades al Castell de Montjuïc que definiran el guanyador d'aquesta darrera etapa de la Volta a Catalunya 2024.
A les 12 del migdia ha arrencat la cursa de Moto3 del Gran Premi de Portugal. L'andalús José Antonio Rueda, que ha sortit des de la pole, continua rodant primer a falta de 13 voltes pel final, per davant de David Alonso i de Dani Olgado. La cursa de Moto2 començarà a un quart de dues, mentre que la de MotoGP serà a les 3. I un últim apunt en futbol, a les 2 arrencarà el partit de Lliga F del Llevant Les Planes davant el Villarreal.
I el temps, cel tapat a les comarques d'entre Barcelona i Girona i molt més sol a la resta del país. A la tarda els núvols també arribaran al Camp de Tarragona i a la Catalunya Central sense descartar alguna gota. Les temperatures quedaran clarament més baixes que ahir, amb màximes d'entre 14 i 19 graus al conjunt del país.
RAC 1. Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparraguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todoplano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todoplano. Les millors marques amb descans al millor preu garantit.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
RAC més 1. Podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe? Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari, que és el hostissar de fitxa, com que hagi una empresa.
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe. Moltes persones diuen m'agrada perquè hi ha una amistat, perquè hi ha un sentiment, hi ha una complicitat.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
La tercera edició dels Premis Drac, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
l'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sona, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Muixca, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som U, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis Drac al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al Drac, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïssa Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
A RAC1. Via lliure. Amb Xavi Bundó. Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
Bravo, bravo el separador, eh?
Molt bé.
Com està, mossèn?
Molt bé. Bon diumenge, amigues.
Bon diumenge.
De
Rams.
Xavi, m'ha agradat perquè no has fet el típic acudit de gilipolles de Domingo de Gramos.
No.
Ja tenim Twitter i aquestes merdes.
Terrible. A veure, de seguida arrencarem la missa especial de Rams.
Sí.
I comentarem la situació en què es troba...
Preocupat, eh?
Preocupat, no?
El jefe, el meu jefe.
El teu jefe?
Estava avui...
Al Vaticà, tenien la missa de l'Àngelus.
No s'ha pogut ni aixecar, eh? Semblava jo un dilluns després del sonar.
No, però ara fora conyes, no ha pogut fer la missa.
No, fora conyes.
No ha llegit la homilia.
Hem de llegir entre línies aquí, està passant.
No, jo no llegiria entre línies, jo llegiria la cara, que està ja fins a dalt de tot.
No, la cara és terrible.
La cara és de para la cinta, que jo me bajo aquí.
Però està com dormint.
Bueno, sí, està com cansat.
Ara es diu així.
Quina edat té el papa Francesc?
Pues 4 o 5 més que jo, no? No, gaire més.
A veure, és de l'any 36, té 87 anys.
87, home. 87. Jo als 87 ja la gent comença a estar fins a la polla de tot.
Escolta'm, va.
Sí, no,
va,
i ja, jo me bajo aquí. Endavant.
12 i 21. De seguida arrenquem la missa, però tenim en marxa... ¡Vamos a ver!
Ah, ¡ahí está! ¡Top! Sí, ¡láser sí, top de multicolor!
Venga. Última etapa de la Volta a Catalunya.
Catalunya.
Hola, Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
En marxa la Volta a Catalunya, la darrera etapa, Tadej Pogacar triomfant, Antonio Baños patint, perquè s'han de fer encara les 6 pujades.
Que 6 això, pujades,
això sí que és una Setmana Santa, eh? Això sí que és...
6 pujades.
Hosti.
Jesucrist va pujar un cop. Aquesta gent puja 6 al Monte Calvario allà a Montjuïc. Ojo, eh?
El Monte del Calvario sí que ho és, sí.
Mare de Déu, senyor.
Encara no ho han fet, no, Albert, això de pujar la darrera etapa, pujar 6 vegades?
No, són a punt de passar per Castelldefels, que hi ha un sprint intermedi, i d'aquí a...
Por delante de la pava, eh?
Sí.
Endavant.
Aproximadament. D'aquí als 25 minuts ja els tindrem una altra vegada a Barcelona. De fet, jo ara mateix sóc aquí a Plaça Espanya i veig bastanta gent pujant cap a dalt, per veure l'ascensió, les 6 pujades habituals ja al castell de Montjuïc, bastanta gent, de fet, a les xarxes socials, bastantes fotografies de que hi ha bon ambient. I mira que el gris... Que el cel està gris, vull dir que la sensació que podria caure algun xàfec, han caigut quatre gotes. De fet, els ciclistes els ha estat plovent durant una estona a la rodalia de Barcelona. De moment no plou aquí, han caigut quatre gotes a quarts d'11 del matí, però tot i això, el que us dic, la gent pujant cap amunt, cap al castell de Montjuïc, perquè sempre hi ha un gran ambient, i de moment, com que no plou, també veurem imatges de molta gent esperant l'arribada dels ciclistes. 6 ascensions cap a les 2 del migdia, quan s'hauria d'acabar aquesta última etapa de la volta.
Ojo al
viacrucis,
se escapó el chaval.
El viacrucis a Montjuïc.
Albertito, en cuanto tenga Marino Lejarreta, interrumpín el embelat.
¿Dónde está Joseba Beloqui?
¿Cómo está Joseba Beloqui? Beloqui, que se ha tirado la curva. Albert, sisplau, aconsegueix-me una gorra del Kelme.
Com a
del Reynolds, que me la posaré per quan surti d'aquí, amic.
T'he de dir que, com a molt, et podria apropar Perico Delgado, que està fent la volta per Teledeporte.
Perico Delgado.
La resta jo crec que no hi són.
Perico Delgado, jo soc
Marino. Mauri.
Amb el seu Mauri, també, sí.
Bé,
també.
Ara que has dit, Albert, no, que hi ha molt bon ambient a Montjuïc.
Home, està plovent, Albert.
Montjuïc.
No, no, està plovent.
Tot sabem que Montjuïc és un punt clonclave d'allò de sexe furtiu i de tot allò.
No.
Albert, cuidao con la gorra del Kelmi. No, ojo con los matorrales.
Però què vol dir el concepte ploure? Perquè, clar, hi ha matisos aquí, no?
És això. Però ja es nota que està... Avui ho hem llegit a la portada de la Vanguardia, ja es nota la mà de Salvador Illa, eh? Ja està lloviendo, ja se llenan los pantanos, ja llega los trenes a puntualidad, eh? Endavant, Salvador.
Ahí está la Gólgota.
Ahí está Marino. Arranca. Albert, sobretot, quan baixin...
Ojo, está roto el chaval.
A la quinta bajada quiero ver a ese Albert repartiendo Vanguardia para que se ponga los corredores en el pecho y así evitar las humedades de la montaña. Caña màgica. Venga, atenció, venga, que se va el xaval.
A veure, Albert, en tot cas no hem preguntat com va la cursa, eh? Vull dir que tot no, això hem fent el ruc.
Però si
no
estan a la pava encara.
No sabem qui va primer, ni res, ni...
No, la situació és l'esperada, eh? Una escapada de 5 ciclistes que tenen menys de 2 minuts d'avantatge. L'equip de Pogacar, doncs, encapçalant les primeres posicions del gran grup, controlant l'escapada. I en principi, home, 2 minuts són pocs per intentar arribar a meta, perquè aquí, quan comencin les pujades al Castell de Montjuïc, el ritme serà infernal.
Ojo.
Perquè tot i que ahir Pogacar deia, sí, bé, tenim un altre corredor d'equip que està lluitant per acabar entre els 5 primers.
Però ho deia així, Albert, deia.
Oh, sí, bé.
Bé, no, ho deia en anglès, però no utilitzaré.
Soc maldic.
No, i no volia dir obertament que lluitaria per la quarta etapa, però vaja, tothom apunta que avui Pogacar, si pot guanyar la quarta, doncs no se'l va quedar i és el gran favorit.
Avall. Molt bé, Albert, després tornem a connectar, eh? Vinc, ahí está. Vamos.
Si plou, us aviso. El Pogacar, el Mbappé de la bicicleta. ¡Vamos con Albert!
26 minutos por encima de la medianoche.
Una hora menos en la comunidad canaria.
Ahí está. Va, adéu, Albert, que vagi bé. Fins ara. Per cert, no, última pregunta.
Digue'm.
De Castelldefels cap on van?
No, ja venen cap aquí.
Quina és la ruta? Castelldefels?
No, ja... Sí, fan...
l'autovia, sí, vamos.
Sí, l'autovia, fem paral·lela a la costa i ja venen cap aquí. Sí.
Bueno, que fem tot.
Operació tornada, eh? Cuidado, que estan venint.
Home, molta gent contenta. Però si Setmana Santa, avui no torna ningú, no?
Oh, bueno,
tothom té festa, té tota la setmana de festa, no? És,
bueno, tothom...
Però què dius, Albert? Ets molt optimista.
Vamos a llamar a l'Eli, a veure què opina.
No, ironitzava.
Ja. Va, una abraçada, Albert, que vagi.
Vinga, fins ara.
Adéu.
Professional. 3 minuts i 2 quarts d'una del migdia. Què, li fotem o no?
Vinga, pugem la paradeta, no?
Rombos, vinga. Rombos.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
Ei! La, la, la.
L'embalat del dia lliure.
Visca l'embalat. Visca l'embalat.
Que fugi la quinxalla que cap dintre la gent gran.
Visca l'embalat. Visca l'embalat.
Mossèn Òscar Rin, bon diumenge.
Bon diumenge, amigues. Bon diumenge. Com esteu totes? Escolta,
primaverals,
en Palma, en Palmó...
Ara en parlarem d'això. Posa una miqueta Santa Maria del Mar.
Se'n venen menys, però, eh?
Santa Maria del Mar i un pèl de megàfon perquè, amigues, a Pigues, avui ens hem donat cita a l'explanada de davant de l'embalat per venir la Palma amb uns convidats molt especials. Avui ho farem a dins perquè cauen quatre gotes a Barcelona, eh? I no vull que aquells palmons, aquells... Xavi Bundó, que porta un palmó del tamany de Pau Gasol. Ara vull recordar la meva.
S'ha d'adaptar a la mida de cadascú.
Home, jo, abans de sortir he vist una foto que m'ha passat ma mare.
De què?
De quan jo anava amb la Palma pels puestos.
Va.
Imagineu-vos un senyor petitet vestit com Michael Douglas a Un dia de fúria, amb aquella caçadora, la corbata finita de polipiel, amb un palmó de 2 metres. Jo era Alfredo Landa, media 1,20, amb un palmó de 2 metres. Ai. Que jo, què passava? Després, ara fem història. Quan acabaves de beneir la Palma i et menjaves tots aquells carmels que penjaven del palmó, després a casa penjàvem el palmó al balcó.
Sí, es penjava el palmó al balcó.
I tal. Bé, amics, i tot això, ara vull a totes les amigues agafant ben fort, i davall, el palmó. No! No feu! Sacsegeu-vos, però no! d'amunt cap avall. Si no, ja m'enteneu, eh? Amigues, avui... Xavi,
digui.
Deixa'm dir-te una cosa, perquè, per cert, cada dia ens escolta més gent, Xavi. Ja ets... Sí, sí, cada dia. L'altre dia em van passar les audiències de la setmana passada. Ja ets l'Iñaki Gabilondo dels caps de setmana. No hay quien te tosa, líder, líder, líder del magazín más importante de la radiodifusió espanyola. Tal és així, Xavi, que fins i tot la meva humil persona, un servidor de Déu, un humil acompanyant de senyores de mitjana edat, un senyor que para poc per casa, va i ser aturat a la cua del Bon Preu del Poblenou l'altre dia per una senyora que se'n va abraonar a sobre, Xavi, t'ho juro, va fer allò de que tropeça, ai, perdó, t'agafa del braç per posar-se recta, per posar-se erguida, i a l'aixecar el cap amb la cara excessivament a prop de la meva, quan la Guàrdia Civil em demana la documentació de les festes de Basauri, documentació, em diu... Ets el mossèn Nin, no?
Sí.
Em fas molta companyia els diumenges, m'agrada molt l'embalat, i cada cop que escolto lo de apagueu els fogons, se m'encén el cor d'alegria.
Home!
Soc de Figueres i he baixat a Barcelona a fer uns encàrrecs. Atenció, és molt important quan tireu la canya a algú que diu d'on sou, que he vingut a fer allò que feia ma mare quan anava a Calmar, que compra 4 unces de pernil dolç, que deia que és pel nen que demà va d'excursió.
Ara,
pues quan tireu la canya a senyores de mediana edat, soc de Figueres i he vingut aquí, bueno, a fer uns
encàrrecs. Passa't al carrer i al número 1.
Hi ha algun altre, hi ha un sinònim d'encàrrecs? Que no recordo quin més...
No, jo em quedo amb ahir a les...
Pedidos, vols dir?
Els pedidos, tresines.
No, pedidos no, però... Sí, alguna cosa, després...
Comanda.
Encàrrecs, no, perquè vas a fer diferents coses. He vingut, doncs, bueno...
Encàrrecs...
Recados! Ara!
On? Els recados!
Fins aquí.
Ai,
els encàrrecs està ben dit,
però
les tresines deien pedido i tu baixes a Barcelona a fer
recados.
Clara Molins, des d'aquí una salutació a la tresina del Via Lliure.
És que té el C4 o 8 de català, eh?
Bueno, i el seu de tresinologia, eh? Amigues, deixa'm enviar doncs una salutació a totes les senyores de mitjana edat que ens escolten des del primer dia. I motiu principal del fet que se'n conegui com el Richard Chamberlain del Via Lliure,
sí,
el Ricard Maria Carles del Tecno o el Cura Rojo de los Discos. Avui, amigues, en plena temporada ja de lluir tejaneres i aquells jeans que us fan un cul com la catedral de Girona, de gran, bonic i acollidor, anem a suar la cancel·lada amb el grup més important d'allò que anomenem New Wave, responsables de revolucionar el rock a la Nova York dels 80 amb una càrrega importantíssima d'artisticitat, intel·lectualitat, sons nous i la recuperació. Ara en parlarem de sons africans que ja serien indissolubles a la música americana que vendria després. Sí, amics, els responsables, ara en parlarem, però us sona una etiqueta que es diu World Music?
Sí, home.
Val, doncs tot això va ser culpa en gran part del David Byrne, el cap dels Talking Heads, i el Paul Simon són els responsables d'introduir aquesta llavor africana a la música dels 80, que després derivaria allò a la world music i al world beat i tot això. Escolteu, en Europa i Estats Units gaudim des de fa uns anys de concerts de figures històriques de la música africana com Femi Kuti, Fela Kuti, tota aquesta gent, gràcies a un dia David Byrne i Paul Simon van dir: ei, això ho hem de portar aquí, perquè això és història musical. Es van conèixer els Talking Heads a l'escola de disseny de Rhode Island, allò que sempre hem explicat algun cop, que artistes es coneixen en aquestes acadèmies especialitzades o facultats de belles arts, i allà esclata tot. David Byrne, el Chris Frantz, el bateria, i la Tina Weymouth dels Tom Tom Club, una banda indie espectacular, ara en parlarem, i el Jerry Harrison, que es va incorporar després, dels Modern Lovers del Jonathan Richman. Per qui no sàpiga qui és Jonathan Richman, és un dels, jo que diríem, cantautors moderns i contemporanis més importants de la història de la música. Després d'escoltar aquesta cançó, que escoltarem ara, que la va escoltar abans de que es publiqués en Brian Eno, Qui era Brian Eno? Ràpid, bla, 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 Mireia Rolera. Qui era Brian Eno? Roxy Music. Roxy Music, productor i un dels pares d'allò que després es va anomenar Ambient Music. Brian Eno és responsable de
el so
de la música electrònica contemporània
ell té gran part de culpa d'això.
Això és 80 més endavant,
sí,
no?
Sí, sí, no, estem parlant de l'any 77. Ara en parlarem, però després d'escoltar aquesta cançó, el Bordegàs d'en Brian Eno va dir, hòstia, jo vull col·laborar amb aquests pillulis. Ara mateix no em ve la paraula en anglès, però es va qualificar com això, pillulis, perquè aquesta gent no hi toca. D'aquí a la història del rock. De l'indi, de l'ugarti, allò que sempre diem, hòstia, això és artístic, al mainstream mundial. Escoltem el resum més important musical, intel·lectual, del grup més important de la New Wave americana. Amigues, a ballar totes amb els Talking Heads i Psycho Killer.
Talking Heads, la Clara Molins, que va demanant que parlem de la baixista de Tina Weymouth, sí. Perquè en aquesta cançó és veritat que l'inici aquest és, sí. és ella.
És icònic, aquest, està sonant Psycho Killer de l'àlbum del 77, insisteixo, 77, a l'àlbum Talking Heads 77, es diu així. Ells són tres pillulis de... Són, a veure, sempre explico el mateix. Com els Strokes i tot això. Es coneixen a col·les que no són normals. És a dir, no és un col·le de la Verneda. ¿Vale? Estoy estudiando literatura, jo sóc pintor, jo vaig parlar no objectual, jo sóc una miqueta filòsof. Què ens uneix a tots? Pues a part de fer unes pipades, ens uneix pues, també... Escolta, i allò que dius... Hòstia, tu tens una guitarra, tu tens un baix, no? Per què no comencem a fer i traslladen aquella artisticitat i aquella literatura a la música pop del moment? Un any després, al 78, quan Brian Eno va escoltar la maqueta d'això que està sonant ara, va dir, hòstia, espérate a ver si me dejan meter mano allà. És que Brian Eno ja estava amb el Roxy Music i és el productor, per mi, més important dels 80. Ara explicarem per qui. Perquè agafen tota aquella ràbia que tenien, perquè al final aquests tios eren punks. Estic fart d'explicar que la paraula punk s'ha desvirtuat, desgraciadament, com sempre, per culpa dels anglesos. Associem punk a un senyor a Piccadilly Circus amb una cresta de colors. A Sid Vicious escopint a no sé qui. Sí, allò també és punk, però el punk és una altra cosa. El punk va néixer amb la New Wave, val? Aquell trencament de guitarres. Trenquem amb el rock clàssic de Chuck Berry, d'Elvis, i fotem una mica de sorollet. I el 78 entra Brian Eno com a productor al segon àlbum dels Talking Heads, que es diu More Songs About Buildings and Food, és a dir, més cançons sobre edificis
i menjar.
Només amb el títol, a l'any 78, qui és l'única persona que va fer cas a aquest disco? Pues la gent que consumia àcid, perquè amb aquest títol, què passava? I fot la cullerada Brian Eno i escolteu aquest so. Sona Found a Job.
Time.
oblidar, aquesta cançó és estupenda, però que el motiu pel qual avui la missa del mossèn Nin gira al voltant de Talking Heads és que hi ha una pel·lícula, Stop Making Sense,
que fot 40 anys!
Sí, home,
que ha tornat als cinemes.
I ara es pot veure al cine. Bàsicament un documental, no?
És un concert.
Bueno, un concert.
És un concert filmat, rotllo com el de la Taylor Swift, fet fa 40 anys, dirigit pel Jonathan Demme, quan encara no havia fet ni El silenci dels anyells i no era un director tan conegut, però que és un concert fantàstic, molt ben rodat i molt ben muntat, sobretot.
A la Facultat d'Història de l'Art, el senyor Ricard Salvat ens deia, a propòsit d'aquest concert dels Talking Heads, especialment aquesta pel·li, estem parlant de Stop Making Sense, del Jonathan Demme, si veieu, és mític, la banda va vestida de colors blancs i tal, alguns de negre i tal, però l'escenari és gris. Allò ens van explicar a la carrera d'Història de l'Art que jo estava resumint tota l'escenografia de la història del teatre. Per acabar en el que sempre diuen els mestres, que lo important menos es más. És a dir, lo important és l'artisticitat de la música. Tot el que estigui pintat o projectat darrere distreu a l'art. Ojo amb això. Quan veieu el concert i digueu, tia, però si hi ha una cortina grisa, hi ha uns senyores... No, és que està fet a propòsit. És a dir, centrem, posem el focus en l'artisticitat. Escolteu, el 78 editen un altre disco que es diu Fear of Music, és a dir, tinc por de la música, amb un trasfons intel·lectual tan gran que es pixen en tots els de l'època. Vull recordar una cosa. Els Talking Heads debuten al local aquest de Nova York que es diu CBGB amb un concurs que van guanyar per talonejar aquí els Ramones. Primer concert al 75 allà, talonejant els Ramones. Els Ramones, quan van veure aquests tios, els volien rebentar amb els bates de béisbol que tenien els camerinos. Per què? Perquè estaven veient que eren, primer, unos señoritos que venien d'una escola d'art i que els estaven passant la mà per la cara perquè sabien tocar. No tocaven a dos quintes al One, two, three, bang, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. I estaven fotent New Wave, ritmes africans i tal. I allò van dir, ai, tal, qui li va fer cas? La Blondie, que estaven per allà. Us en recordeu que unes setmanes vam passar dels Blondie, tot això. Allò esclata al 79 i ara escoltarem aquesta cançó que, com hem dit, està al Fear of Music, ja, que es diu Cities. Think of London, small city. Find City, escolta, aquí explica la història de quan van anar a Londres, que al David Byrne se li va caure el món a sobre perquè va veure una ciutat. Ells venien d'aquesta explosió de colors, de la New Wave, d'un Nova York que també era supergris i tal, i això que hem parlat abans és, hòstia, comença el punk a Londres, allà, crestes i tal, i van veure allò i van dir, vaya puta merda,
va.
A Londres no penso tornar aquí mai més ni a punta de pistola. Escolta, és fantàstic. Què passa? Torna al 80, a l'any 80, Brian Eno, i treuen aquest. Aquesta, conjuntament amb Psycho Killer, és una de les tres cançons dels Talking Heads que estan dins d'allò que sempre parlo del Museu del Rock d'Estats Units, que diuen que, i un tema que, amb el que tancarem amb l'embalat avui, aquesta cançó és una de les tres cançons més influents a la història del rock contemporani. Amics, de l'àlbum Remaining Light, sona Once in a Lifetime. We'll be right back.
canta, eh?
Què em dieu? Escolteu, ara parlàvem amb el micro tancat. David Byrne no s'ha considerat mai un cantant a l'ús. Ell, per mi, és un poeta, és un literat. Com passa amb Mark Smith de The Fall? Ells estan declamant, pràcticament. Estan fent una crida.
Està recitant.
Sí, està recitant, no està cantant. Aquest principi de cançó, de Once in a Lifetime, ja ahir ho vaig estar mirant a bases de dades d'internet, jo vaig catalogar entre 100 i 150 samplers de música electrònica que al principi està literalment copiat. Brian Eno, per això dic que és una figura cabdal, i recordem, estem parlant del 1880.
1980.
Bueno, sí, perquè jo ja vinc. El 80. Aquestes guitarres del que no pitxen els dits amb la mà esquerra si ets dretà per tocar la guitarra de fotre un fa. Allò és funk sincrètic. Allò és el que el Carlos Berlanga va escoltar i va dir: tate, això, però ho farem una miqueta més pop. I allò, això és Alaska i Dinarama, polit, i fer cançons pop. Això és el funk sincrètic, això és art pop, això és new wave, i sona impressionant.
I la interpretació que fan en directe a l'Stop Making Sense d'aquesta cançó és...
És tremendo. Fixeu-vos una cosa, perquè Talking Heads són quatre i després es van afegint. Quasi gran part de la banda que tenien al final, ells van durar 10 anys, només tenien músics negres. Per què? Aquest funky que porten a la sang. Els músics negres de sessió, quan feien una audició per tocar amb els Talking Heads, es mataven. Per què? Perquè deien: són blanquitos, però tenen el cor negre, i estan reinventant el funky a través d'una cosa meravellosa, i que a sobre, ara introdueixo aquí, ja comença a veure's això, la polirítmia africana, aquest timbals de darrere, que és una mica complexa perquè dius, hòstia, sona dels temps. No, això és polirítmia. I d'aquí neix el world beat, la world music i tot
això. Quan parlaves de Paul Simon, sí, que se'n va gravar el disc Graceland, em sembla recordar, no? I una pila també, bueno, bateries com... Clar. Com el de... Espera't, com es diu? Ara em sortirà.
Ahí está.
El Ginger... Ara em sortirà.
Ginger Ale com whisky o solo?
Quan se'n van a l'Àfrica a aprendre com es fa la percussió, flipen.
Clar.
Perquè és un món radicalment diferent de ritmes.
Però això, ara explicarem, perquè tot això també és...
Ginger Baker.
Coincideix amb l'esclat de les primeres discoteques, els primers clubs, el 80, Estudi 54, tot allò. Clar, la comunitat negra diuen... Hòstia, que el que portem nosaltres aquí, perquè el meu avi era un esclau negre que el van portar amb un vaixell als Estats Units, a Mississippi, el que cantaven allà collint algodó, aquest senyor està recuperant aquests ritmes. Per això dic que la comunitat negra van dir que blanquitos de fuera, com Iniesta, però per dins, nano, sembles Quincy Jones. Era espectacular. I però també tenen aquella coseta que li agrada tant a la Clara Molins, i a mi també m'agrada, que jo sóc del parer que el pop ha de ser naïf. Ha de ser minimalista. És dos acords, un talló... Tot això, ells també van instaurar aquella base. És a dir, David Byrne sempre explica que una cançó ha de tindre quatre acords. Tot el més ja és música sinfònica. O sigui, estem parlant de pop, de música que es consumeix per la massa. No estem parlant d'una cosa, però clar, t'ho diu un tio que t'està citant a Baudelaire a les cançons, que agafa tot l'entroncament d'allò que va passar a França amb la revolució. Debajo de los adoquines está la playa. Sí, sí. Clar, tot allò amb un americà, i que a sobre et foti, et fa ballar, però és que era meravellós. Va, anem amb això que ens agrada tant a la Clara Molins a mi, que és aquest pop sincrètic i naïf de l'àlbum del 83, que es diu Speaking in Tongues, i que es diu This Must Be The Place. dir, eh?
No és tan...
Escolta.
No és tan diferent això d'una música electrònica, no? No, de pista, de repetició i pam, pam, pam.
Saps el que ara parlàvem? Però és que els jockeys a l'època, recordem, 83, hasta Studio 54, 54, Chicago, Detroit, el primer tecno, la primera música electrònica, l'evolució de la música disco, que hem parlat sempre. Aquesta cançó dura 3 minuts. T'agafo com a de jockey una cinta Revox, una cinta, eh? Ojo lo que està dient el mossèn, que és una cinta, va a buscarlo en Google, voy a tener suerte, y esto es una cinta. Feien edits de 10, 8, 12 minuts perquè convertien un tema naïf pop de dos teclats i una guitarreta en un bucle quasi tecno de 8 minuts. Aquest tema va sonar a Studio 54, amb edits de discjockeys. És espectacular. I ara arribem amb un altre tema que està al Rock and Roll Hall of Fame i que els especialistes diuen que aquest tema és un dels que també va canviar la història del rock. Amics de l'àlbum també Fear of Music del 79, escoltem Life During Wartime. Ahí está, que me he puesto las gafas mal. Me las he puesto como el Lalo y el Rewan, así al revés, y he visto los LEDs. Hasta sonant Palab, The Roots, del 83, de l'àlbum Speaking Tongues, i no està durant Life During Wartime. Bé, és una mostra més al Palab, The Roots, això que expliquem, funky, sincrètic, unes guitarres, pop, saps? És una mica també, no sé si us en recordeu, d'un grup que es deia Adam and the Ants. Van agafar aquestes guitarres, van convertir les guitarres en un pèl sorolloses, però sintètiques, i feien funky ballable. Uns tios que anaven quasi bé de punkies van acabar a les discoteques, per això que ha explicat el Xavi, dels edits i tot això. I ara sí, amics, una d'aquelles cançons que van canviar la història de la música rock. Amics, sona l'embalat Life During Wartime. Què em dieu?
Són boníssims.
Ei, 79, mentre aquí estava Isabel va a la playa, lo brinco, tota aquella merda, que era meravellós, eh? El 79 ja havia...
Però que xulo anar de concert d'ells,
home, i el 79, és que això, el que explico i després, ui, la movida, el tallo... Escolti, ja estàvem uns senyors, ja estàvem
allà. Sempre tard. Però una cosa, sobre això la Mireia ara recordava que, fora del micròfon, que van venir a Barcelona.
Sí.
Talking Heads va tocar a Celeste.
Celeste, sí,
sí. A finals dels 80.
Però ja només estaven els que diguéssim els meus germans grans, doncs el Bertranca i tota aquesta gent, no? Que van... Els amics, la gent Bertranca...
Bertran o Bertran? Sobre això, veig ara una entrevista al diari El País que li va fer David Byrne quan va anar a Celeste i després va anar a Madrid també a fer concert.
I què va dir?
I va dir, l'energia de la música latina me da placer.
Ah, efectivament. I això
home, que... perquè estava acostumat a...
El 89, el 89, un senyor de Nova York, més blanquito que Gusiluz, arribant aquí, sí, sí. I dient, no, és que jo solo escucho salsa, merengue i tal, i la gent es quedava... I a l'època el tractaven com una merda. Per aquell sentiment de gilipolles històrics com els Ramones, dient, ai, esta no es punky, esta no, tu, vosotros leí demasiado.
¿eh? Y sabéis demasiado de las cosas, ¿eh? Deixa'm recordar que el senyor David Byrne té un disc que es diu How Music... perdó, un llibre que es diu How Music Works, que és Com funciona la música. És una obra mestra, és un llibre imprescindible per entendre la transcendència de la tecnologia i com aquests avenços tecnològics han canviat no només la indústria, sinó la manera de com nosaltres, consumidors, de com escoltem i entenem la música. David Byrne és un erudit. Ell t'explica des del 79, que van començar endollant una guitarreta de merda amb un amplificador, com ha canviat tota la indústria fins ara, que pràcticament ja ho fa tot un senyor com Bizarrap, amb una gorra, unes ulleres de sol i un Mac. És molt interessant això que explica.
Ell en solitari ha produït molt després?
Ell ha produït més el bateria, el Chris Franz. Té diversos discos importants i tal. Ell, el David Byrne, no ha produït gaires coses perquè no és gaire... Jo, són artistes. Ja sempre explico que els que estem acostumats a tractar amb artistes, hòstia, se'ls ha de donar a menjar a part. David Byrne és una, com a persona, és una excel·lent persona, però recordem que son artistas, son muy de los suyos. Para producir yo algo de unos chavales de Cincinnati, agafeu su turno y ya cuando me chequi ya miraré a ver si me interesa o no. Anem al 85, que l'àlbum Little Creatures, que per mi aquesta cançó té algú més.
Aquell disc és boníssim.
Aquest disco és potser el menys conegut.
Ser, el tens.
Sí, va ser el on vaig descobrir jo els Talking Heads.
Oh. Correcte. I aquesta cançó, sí, per mi té un component que és impressionant. Ja portaven aquell carrerot, ja començava David Byrne a estar fins als ous dels Talking Heads. Imagineu, un tio que sale d'un sitio d'arte i ensayo, que la seva vida és pràcticament una tasca intel·lectual, hòstia, ara em fan girar per tot el món, vaig a un puesto... Passo de talonejar Ramones per 150 persones a omplir el Madison Square Garden, allò, gent que és lletraferida i tal, diu, hòstia,
no,
això no és el meu. I aquí ja comença a desmembrar-se una mica els Talking Heads, però aquesta cançó té una tornada i la lletra, hòstia, sabeu el que diu aquesta lletra? Es diu Road to Nowhere, és a dir, ei, vine amb mi, m'és igual, perdem-nos, l'important és que estem junts i tenim a la música. Escolteu aquesta meravella. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Nowhere del 85. Mira, comenceu, fixeu-vos que el tema, en recordeu-vos que teniu la playlist dels 10 temes que hem escollit per més significatius dels Talking Heads a Spotify, però comença pràcticament com un gospel i després, ara ho parlàvem, això és una banda universitària. El que aquí a Catalunya coneixem, els del Baix Obrat, cony, això són les majorets. Les majorets que darrere la meu, la banda, amb les majorets, amb aquells bastons que portaves, és honesta a mi. Ei, no tinc ni puta idea on anem, però nano, això és música, vine amb mi. Ei, jo sóc el primer de apalancar-me aquesta conga del David Byrne. El David Byrne no era gaire,
gambitero d'anar a discutir, els altres sí, eh? La baixista que tant li agrada a Clara Molins i a l'altre, los tuvieron que sacar varias veces, com a...
Sí, només has de veure els saltironets que està fotent la baixista durant tot el concert. Sí. És impressionant. No para. Sí, sí. No para.
És una d'aquelles senyores que amb un instrument a la mà, jo he vist que, jo crec que té una molla als peus. No té... No, i em diuen, bueno, igual se toma algo. I qui no s'ha tomat algo? Però s'ha tomat un bitter cas.
No.
I també he de dir una cosa. Els concerts de Talking Heads, algun dura més de dues hores. Solo drogadictos históricos, com Keith Richards i altres que no vull mencionar, aguantan dues hores con el cebollón en la cabeza, tocant en directe i cantant i ballant. Lo que hem dit abans és que no paren. Lo que avui cantarem dels Talking Heads és que realment els Talking Heads és una verbena global als seus concerts.